I continuem parlant d'agricultura quan se n'acaba d'eixir d'ací dels nostres estudis el secretari de la Comunitat de Regants, Manuel Robert. Han entrat, com no, i com cada dilluns que no falten, està en Pepe Montagut, que ell és el president de la Societat Independent de Nules de Llauraors. Bon dia,
Pepe. Hola, bon dia.
I també tenim a Víctor Viciedo, ell és el president de l'Associació de Vila-real d'Agricultors Independents, ALIP.
Sí, Aixinés, bon dia.
El dia 28 del passat, el dia 28, se va presentar la moció en el Senat sobre l'autorització excepcional del metil i no ha sigut aprovat.
Aixinés, sí. Bueno, pues el Partit Popular, després de la compareixença del senyor ministre, va decidir portar al Senat una votació sobre l'autorització excepcional del metil. Entonces, pues bueno, pues ese día se va a hacer todo el debat y fruit d'això, pues van votar a favor el Partit Popular, Unión del Pueblo Navarro i Vox, va votar en contra el PSOE i algú més, i el resto se va estendre.
El PSOE va votar en contra i en este cas algo que han de dir, sobretot per on estem, Compromís que va votar?
Compromís se va estendre i, bueno, la notícia que tenim és que no sols se va estendre, sinó que va fer campanya entre tots els grupets, estos menors, per a que s'abstengueren.
Com van canviant les maneres de pensar quan s'argumenten les coses, eh?
Jo, a raïs d'això, me recorda... tu li vas fer una entrevista a Mulet.
A Carles Mulet.
En què va dir clarament que ells havien presentat
una moció.
Moció demanant l'autorització excepcional del metilclopirifos.
No, perdó, havien preguntat en una de les seues compareixències al Senat, havien demanat el per què no s'autoritzava. Ells demanaven que s'autoritzara.
D'això res. Escolta, jo de les mocions que tinc del Mulet, de la contestació i de Maldoví, ells no han demanat mai en la vida, ni siquiera que s'autoritzara. L'únic que van dir és, en tot cas que fallaren les feromones, l'anagir i tot, com a últim recurs, era l'autorització.
Una autorització excepcional. Sí, ells demanen en primer lloc, d'alguna manera, que deixar actuar la naturalesa. Però, veient la gravetat i el que vostès es posaven, sí que demanaven una autorització especial d'estos tres mesos.
Perdona, Susana, no sí. La van demanar ni la demanaren. Ells, a tot cas que fallaren, entonces recurrir, no voldrien recurrir a este mig, al metilclopirifos. Però és que resulta que jo me pregunte, conselleria, i crec que una vegada ho vaig dir així, conselleria ha donat informació al Ministeri de que el plan va fallar completament? Perquè ells encara s'estan defendent el plan i el plan ha fallat completament.
Sí, jo crec que,
Siquiera l'ha demanat l'autorització excepcional. És a dir, han dit falsa, han dit ahir informacions falses.
Jo crec que avui han demostrat en esta votació que ja són més conscients o que els han fet vostès més conscients de la situació.
Jo volia puntualitzar una cosa. Lo que realment va passar en aquella moció és que s'apostava només per el tema de les trampes de feromones i l'anagirus averiae, però va haver una esmena del Partit Popular, en el sentit de que si no funcionava això, que s'admitiera i se fera una autorització excepcional del metilclorpirifos. I en aquell cas Mulet la va acceptar l'esmena, però no era iniciativa d'ella, de més a desgana.
Recalcant que sí. Primer estava les feromones, l'anagirus i les matèries actives autoritzades, i en cas de fallar, pues, que no voldrien recurrir, clarament. Si no han recurrit.
Però ara ha arribat ja l'hora de la veritat. O sigui, el que ella ahir va admitir, ara era el moment d'haver votat que sí, perquè ells saben que no està funcionant ni les trampes, que estan arribant tard, i saben que és a llarg plaç, ni l'anagirus, que no s'ha repartit als insectaris privats.
Sí, claro, en este cas és allò de que tot se posen de perfil, diuen, no? Sí. En el llenguatge dels polítics se posen de perfil i ni cap a un costat ni cap a un altre. A mi em sorprèn molt que el Partit Socialista tinga una postura tan negada en este sentit, eh?
Bueno, a mi també me sorprèn per un motiu, perquè nosaltres li hem demanat marzo, abril i mayo.
Clar.
Després vam reduir, inclús vam llevar el mes de maig, que ara el Partit Popular el posa. Lo seu és que en aquests mesos no puguen haver residus perquè no n'hi ha fruit. O sigui, tan fàcil com això, no? Entonces, que ells diguen, no, és que n'hi ha por a que puguen traure residus. Que n'hi ha por a que traguin residus. Si nosaltres apliquem més allà del mes de maig, és que d'esta manera, és que se pot aplicar quan ho vulgui també. És a dir, que el risc és el mateix o major.
Sí, en este cas, vostès lo que intenten posar, traure la llum pública és, de tots els partits polítics, quina reacció hi ha hagut per part de tots. Tem de dir que, en este cas, Vox, Unió del Poble Navarro i el Partit Popular ho tenien clar i votaven que sí.
Un independent. Compromís. I un independent també.
Un independent. Compromís sí que ha avançat i ja ha s'abstès. I el Partit Socialista, què li queda per a que acabi d'entendre el que vostè li expliquen?
Tots els partits socialistes de totes les comunitats han votat en contra. Tots els que tenen representació allí, per exemple, jo te puc dir, per exemple, el Partit Socialista de Galícia, Euskadi Toscarre, que va votar en contra, el Partit Socialista Català va votar en contra, Bildu va votar en contra.
Sí, però en este cas Bildu no...
Adelante Andalucía votar en contra, més el Mallorca i tot, la població socialista de Mallorca...
Sí, però sap el que passa? Que a nosaltres, per exemple, ens interessa el Partit Popular, Vox i el PSOE, per ser partits que estan en representació així, i Compromís perquè és com si diguem el que representa més, o sigui, és el partit que tenim així dins de la Comunitat Valenciana. La Unió del Poble Navarro deu de tindre algo que fa que empatitzen el nostre problema.
Bueno, jo crec que és molt pròxim al Partit Popular i així se vota per grups, no? Entonces, l'Unió del Poble Navarro, al ser, no és sisió, sinó un grup ideològicament molt pròxim al Partit Popular, pues va votar en la línia del Partit Popular, perquè jo crec que ells no saben tampoc massa bé el problema. Encara que nosaltres vam anar al Senat, clar, i el vam explicar. Sí. I allí va estar tot el que va voler. I sabem que Mulet no va voler estar. Això ho sabem de bona tinta. No va voler estar a pesar de ser invitat directament.
En esta casa mos va dir que ell no l'havien avisat, pues, però que ell haverà volgut estar.
Te tinc que dir una cosa a este respecte. En tot este tema, m'han de recontar d'un detall. Els partits o els grups polítics que han volgut contactar amb nosaltres han contactat el Partit Popular, Vox, sabent també que n'hi ha altres partits que s'han interessat, com Esquerra Republicana de Catalunya.
Sí, mire,
sin embargo, Compromís no s'ha dirigit en ningú moment a nosaltres.
Anava a comentar-li això, és dir, quan estem parlant que Víctor ens apunta que Unió del Poble Navarro pot ser aquesta tendència que tinga de dretes, però a mi quan més sorprèn és quan Esquerra Republicana de Catalunya i Gabriel Rufián té interès en este cas.
Era Rufà, no era Rufián, era Rufà.
Ah, pues a mi m'havia arribat que era...
Sí, bueno, l'apellido és molt paregut, però era Rufà.
Però va tindre interès sobre este tema, eh?
Sí, jo la vaig enviar tota la documentació. Que tenen el problema al sud de Tarragona, tenen el problema també del Cotonet.
O sigui, que al final és que deixem de polititzar este problema, és dir, està fora de les polítiques.
El problema és econòmic.
Està fora de les... Bueno, això ho abordem ara, si li pareix. Està fora de les polítiques, el que volem és solució. Parlem d'un problema econòmic, que és el que estava dient Pepe Montagut. Clar, ara resulta que troben una forma de frenar el Cotonet i ens trobem que se fa públic el producte per a frenar este Cotonet, perquè un home de l'Associació de Llauradors Independents de Nules donen una fórmula, corregint-me si m'equivoque, que frena el Cotonet. I entonces diuen que això no s'està utilitzant correctament.
Esta persona és un xic molt inquieto, ell és molt observador, però això no ve d'enguany. L'any passat ja va observar que ficant un gel a la soca el cotonet no passava, si quedava i pegat. A mi vaig parlar amb ell, el vaig provar, va donar la coincidència de que va ploure i unes plogudes fortes, i clar, jo no vaig veure un resultat, si vaig aplicar avui i el dia següent va ploure, no vaig veure un resultat, entonces, pues, en certa manera, jo sí, li vaig creure el que me dia i tal, parlava amb ell, però la informació a mi me faltava contrastar-la, és dir, confirmar-la, jo fora sobre el terreno. Entonces, guany, vam tornar a contactar, van estar comentant-me i parlant-me, i jo ja me vaig interessar més. Entonces li dic, escolta, Ricardo, dic, dona, a veure, dime les mostres, jo provaré. Efectivament, ell me va donar un producte, el vaig provar, i jo vaig veure que efectivament els dos dies, tres dies, no és que el cotonet per damunt no pujava, sinó que el de baix inclús pareixia que la traïa. I ell me va dir, això ja fa temps que ho observe. El que jo vaig contactar en l'IBIA, ja fa més d'un mes, va dir-los que analitzaren o investigaren per quin motiu el cotonet se sentia, se sentia com atraient. Jo sóc una persona que aplica, però jo no sóc un investigador. L'IBIA va vindre, però l'IBIA se va passar, va deixar passar. I ara, claro, al llegir i a l'escampar se per nules, que efectivament era un producte que era eficaç, pues va desaparèixer el producte en dos o tres dies.
Què va passar? Va enviar un comunicat a l'empresa Agritècnic.
Sí, ahí era un bonitio, Susana.
I claro, el comunicat diu exactament, perquè la gent ho entenga, al haber llegado al conocimiento de la compañía el uso que alguns agricultores le están dando a nuestro producto, Tecnoquel Combat, no como nutriente de carencias del Z-MN, Agritecno ha decidido suspender cautelarmente la comercialización del mismo.
Sí, ahí yo me perc. Si te digo la verdad, yo me perc en este terreno. Me perc por una razón. A ver, soy consciente de que es la normativa es difícil de, o es ambigua en la aplicación, o al menos la gente no la acaba de comprender o entender. A ver, ni hay un producto que es inocuo, que no deixa residus i que està cultivant-se com a ecològic. Entonces resulta que, claro, la empresa pues, se va ficar en contacte en conselleria, ho sabem, però, en fi, el comitè de gestió també ha actuat molt en aquest terreny, i, bueno, parece ser que per fi la conselleria trau informació que analitzarà el tema. Però és que el problema no està en analitzar el tema. A veure, hi ha una normativa, però lo mateix que en este cas com lo de la vacuna.
Mire, és de risa.
La vacuna AstraZeneca, com resulta que pues pot produir alguna mort o trombosis, però com produeix més beneficis que perjuís, anem a autoritzar-la. Ojo, que estem jugant en vides humanes. I este producte, que és inocu, que és ecològic i que no deixa residus, per una normativa, sabent que no produeix mals, que produeix beneficis, què feu?
Sí, això ho va deixar ben clar Víctor en aquell moment, perquè quan ocorreix això, Víctor diu, no sé, jo recordo les seves paraules, que a vegades una cosa m'ha impactat molt, va dir, bueno, com si vull fer-me un té. És a dir, és un producte que està... És que ja els arriben a enfadar.
És que anem a veure la responsabilitat d'emplear-lo no acorde en l'etiqueta, la tindré jo, no l'empresa. I, a més, és que estic empleant-lo acord en l'etiqueta, perquè habitualment se mescla l'abono foliar en insecticides. I qui ho mescla habitualment? És tècnics. És tècnics per a corregir carències a la vegada que traten una plaga. I no n'hi ha ningú problema. I si n'hi ha algun problema, està en les etiquetes i te diu... Este producte no se pot mesclar en
aquest altre. Ja està. Un detall. Exacte. Així no és, Víctor.
Entonces, si se poden mesclar, perquè si jo vull gastar-ho en una intenció diferent a corregir una carència, no puc mesclar-los. Però aquesta intenció és algo que no me sabré jo, perquè en condicions normals ja el mesclaria. El que passa és que mesclaria un altre corrector.
Sí, sobretot quan veuen que la plaga avança i que no posen millors. Vostès han fet algun tipus d'acció en aquesta empresa o li han preguntat per què han deixat de comercialitzar-lo?
Sí.
Jo en aquest tema vaig ser un poquet cauto en aquest sentit. Hem parlat en el comitè de gestió, hem parlat en conselleria, hem parlat en l'empresa, no una vegada, diverses vegades, hem tingut un contacte en aquests dies prou. Però a mi hi ha una cosa que me llama l'atenció. Hombre, per què aquesta cautela, aquesta por de que se traslade què és el que està ocorrint? O sea, que per un costat la conselleria pareix que no tinga ganes de manejar-se molt i per un altre costat és que no se comprèn. L'empresa també pareix que ser que és que n'hi ha millor pressió d'algun altre costat o alguna cosa. No ho sé, jo veig una cautela excessiva, excessiva.
No, no ho sap, no. Tot el món ho sap, el que passa és que com al final les coses totes són denunciables, pues se pot anar en cautela, se té que anar en cautela a l'hora de parlar. Perquè l'última volta que se diu hem trobat algo que pot ser que frenen el cotonet, se mobilitza tot el món.
Vols que digui una frase més clara que l'àvia? Si jo fora polític, fora conseller d'Agricultura i m'hagueren dit això, diré, senyores, autoritzen i assumís la responsabilitat. És inuoco, no deixar residus i damunt és ecològic, assumís que jo la responsabilitat. Però, claro, això no se pot dir. Per què? Pues perquè n'hi ha moltes pressions per darrere.
És que ara lo
al
que
final
sabem...
n'hi ha molts interessos econòmics. Ja.
Ara el que sabem és que efectivament l'empresa, però també perquè han parlat de nosaltres, i ha parlat del comitè de cítrics, i ha parlat en altres puestos, pues s'ha posat en contacte amb la Generalitat per veure si li autoritzen en aquesta finalitat, que seria una autorització experimental o extraordinària. Si és una autorització extraordinària, té que anar al MAPA, té que anar al Ministeri. Al cap i al fil, que fa les autoritzacions és el Ministeri. El temps passa i estem ja en ple tractament del cotonet.
Però vosaltres vos doneu compte que si no estigueu tot el temps parlant, anant a mitjans de comunicacions, perquè no oblidem que la foto que hi ha en el periòdic era la de Pepe.
Sí.
Vale?
No t'hi pots imaginar el que se va armar.
Perquè així en esta casa Pepe diu hi ha un producte sí. Que hi ha, ho diu dilluns, i en el periòdic dimecres. I a partir d'ahí ja este producte no s'estava utilitzant per al seu fi. Cuidao, perquè, claro, al final, complint tota la normativa, qui autoritza el que un producte fitosanitari de vitamina i tal estigui en el mercat? El govern.
Mira, jo te vaig dir...
Ho tenen tot el món prou clar. A mi ara què m'interessa? M'interessa que me diguen com està desenvolupant-se la campanya. Què tenim? Què ha passat d'esta campanya?
A veure,
Però antes d'acabar en l'anterior, vull dir que nosaltres hem enviat una carta a la conselleria per a que faci una autorització o faci el tràmit que considere oportú, però el més ràpid possible per a que aquest producte estigui al mercat quan antes.
A veure si contesten en la rapidesa que vostès necessiten.
Bé, aquesta campanya pues és una campanya com les ha hagut moltes des de fa 10 o 12 anys ja. Què ocorreix? Que els preus no són bons. Jo tinc constància que n'hi ha cooperativa que liquidarà zero.
Però, si en plena pandèmia la venda de taronja va pujar, mos va anar millor, què ha passat ara que ha tornat a caure?
Excés de collita, pues, n'hi ha excés de collita, però no tanta ni quanta. Què passa en el mercat? El mercat pues, no està sol, no estem a soles, és que sempre ens du al mateix puesto. Això és un...
Però, Pepe, disculpa, tu me dius excés de collita i jo mire.
Sí.
Lo xicotet que som nosaltres i lo gran que és la resta del món, i a mi això, què vol que li
però
diga?
Que resulta que Europa...
Si jo me'n vaig a Pamplona i pague per un suc de taronja 6 euros i no m'estic canament 500 quilòmetres, per ahir no, Pepe.
No, però ahir no, entonces digo, pero...
No se... Vosaltres no tenim excés de collita.
Vosaltres no tenim, jo sempre vaig dir que no tenim excés de collita. Si apunta que té que ser de collita. Vale, que viatge, jo accepte que pugui haver una collita que, en fi, més de lo normal. Però és que sempre vosaltres, mos duem al mateix punt de sempre, és que no estem a soles en el mercat. I resulta que les importacions que venen, totes, Europa, si té que consumir 500 milions de quilos per dia diaris, per exemple, pues, avui n'he recibit 700 o 800, és a dir, molt més quantitat de
la que
pot
recibir. És a dir, que acabarem tenint els horts plantats en vez d'en taronja en plaques solars?
Pues quasi que sí.
Jo no...
Pues acabem de parlar en el secretari de la comunitat de regants i volen fer una reordenació del
territori per dir a quin puesto se pot posar i per a protegir l'agricultura, no?
Clar.
Sí.
A veure, jo vaig a dir-te una cosa. Vaig a aplicar en aquest cas el que sempre s'ha parlat de la llei de la cadena alimentària, la famosa reforma del senyor Planas, dient que hi ha que fijar ahí els preus de cost per poder tindre que vendre per dalt dels preus de cost. És un preu. Jo me pregunte, en la situació actual que tenim l'agricultura, si en esta zona, això com se pot aplicar? Perquè comerços tenen moltíssima terra. Les cooperatives, de quina forma va vostè aplicar-lo el mínim de cost per vendre? Cooperatives no fan contrats al final de l'any, comercialitzen i serà tant. Però és que damunt l'invent que se va fer ja fa temps, però que cada vegada se du més a la pràctica, que són de les haig. les societats d'agrícoles de transformació. Les SAS tampoc tenen contrats. Saps? Tu t'apuntes a una SAT i el mateix que una cooperativa, quan ve al final de la temporada, pues te liquiden, arreglo el producte a la venda que hagin pogut fer. Quants agricultors queden fora? Pues jo crec que cada vegada menys. Cada vegada menys. És dir, al final això, conforme va, acabarà o sent productes tot el comerç, de l'exportació, cooperatives o saps, perquè el comerç menut també desapareix. Entonces, compradors no n'hi ha en el terme. Recorde fa 25 o 30 anys, a l'època d'Eixir, t'encontres tots els dies per al terme, bé, sí, 7, 10, 15 compradors, avui no en veus a cap. Què passa? Pues l'agricultor, si vol sobreviure, té que apuntar-se a una SAT o que anar a una cooperativa. A on estan els contrats? A on està la llei de la cadena alimentària? Així no se pot aplicar de cap manera. O sigui que estem en una... en unes bases en les que se vol aplicar una sèrie de normes quan resulta que el mercat nosaltres pintem cada vegada menys.
Clar, però en aquest sentit, quina solució tindríem? Com tindríem que revertir aquest problema?
Anem a veure, des de luego el problema no se revertís aplicant una llei nacional, el problema se revertís aplicant defenses comercials. Entonces, lo que dius antes, no pot sobrar lo nostre si en el nostre mercat deuríem de tindre preferència, com a més diu un principi, un dels tres principis de la PAC, que és el principi de preferència comunitari. S'està violant aquest principi. Nosaltres no tenim preferència en el nostre mercat i per això ens entren els productes de fora. Si algú tindria que sobrar és el que ve de fora, no el nostre. Entonces, ahí está el kit de la cuestión.
Claro, pero los mejores intereses están dins de lo nostre, de lo que ve fuera. Es que...
¿Tú sabes la taronja egipcia a quin preu se posa en Alemanya? A 50 cèntims.
I qui impedís, qui pot impedir, per exemple, aquests preus? És a dir, jo comerciant, jo exportador, jo agarre, jo dic, toque per telèfon a Egipto o a Marruecos, i escolta, per la setmana que ve envien vostè 5 trailers d'esta fruta i 5 més d'esta altra.
Sí, que no ens pareix així, mal si el nostre està ja venut i està comercialitzat com cal en
d'origen,
en tot el que ens demanen a nosaltres. És
com,
dir,
com impedixes
que se
treballen taronges de fora exportadors des d'ací? Ojo, no estan fent res il·legal, estan fent el que la normativa es permeteix. Ells compren allà i poden vendre. Per això moltes vegades queixem de que quan s'està tractant de les estadístiques de producció en Espanya, pues que pràcticament o estan manipulades o no són correctes, per una raó, perquè pensem que molts productes d'ahir, que venen d'Egipto, per exemple, de Marruecos, de Sud-àfrica venen a l'hemisferi, no? Però de Marruecos, pues, a lo millor venen així un almacén, se canvia l'etiqueta i s'envien a Europa i pareix que si vinguen des d'ací. Això és el que creem. És difícil, si el comerç de l'Ego no va dir o l'exportador no van a dir alguna cosa que vagi en contra d'ell, però és possible que amainant cada vegada més hectàrees de cultius ètics seguim mantenint la mateixa producció?
És impossible.
És impossible.
És impossible. I després jo volia fer una xicoteta reflexió. O sigui, antes hem parlat de les plaques fotovoltaiques. A lo millor això és una solució, diguérem, pel preu de la terra, perquè a lo millor mos paguem bé el tema, però és que mos quedem sense agricultura perquè això té un procés que no para. A d'ells es va bé, i quan dic d'ells me refereix als tercers països, i a nosaltres mos va mal. Nosaltres només volem desfer-nos de la terra, i aquells cada vegada cultivaran més. Què suposa això? Això suposa la pèrdua de la sobirania alimentària en Europa. I poden vindre pandèmies, guerres, conflictes, problemes diplomàtics. Poden vindre moltíssimes coses que afectaran a la població. I, des de luego, el primer que afecta és el paisatge. Qui vol, de veritat, un paisatge a base de molinillos i plantes fotovoltaiques?
Però hi ve una altra cosa que ja tractarem, perquè a més nosaltres estem buscant informació, que és la transformació del CO2. Que s'està pagant molt ben preus i al final a millor vol resultar més rentable vendre nosaltres la transformació del CO2. Però això és un altre tema que quan tinguem informació...
Sí, hi haurà que pressionar en aquest sentit, també. O sigui, vendre l'oxigen que els nostres arbres compensen, eliminen CO2 i ho transformen en oxigen. A millor això algú ens ho té que pagar, no?
Això estem buscant informació sobre aquest tema, que és molt interessant. És molt interessant. Sí, que precisament en es, entra
no,
jo...
No, Pepe no escarmenta, avança coses i després se li tira damunt.
No, però no m'avança coses. Això és que jo t'hi dic la veritat, això és pegar-li foc. Quan els polítics se dediquen a fer una política fora, o sigui, sense comptar el poble, és com dir, jo vaig a fer una llei d'agricultura sense comptar els agricultors. Una tonteria.
No, però després venen els llauradors que no volen o no traguen o que ja tenen prou anys de bagatge per a dir freneu que això no és així. No?
Això està clar. Ara un tema que possiblement és que aprontem. El tema dels aforos per l'any que ve. Dius, l'any que ve. Vosaltres, els agricultors, ja estem mirant la fruta l'any que ve. Vosaltres, estic segur que sí, en aquesta zona, quasi tots saben ja quina és la producció que pot haver de clavenules l'any que ve. Ara ve l'altre. És necessari que conselleria o les organitzacions agràries, per apuntar-se un tanto de publicitat, publiquen els aforos que ells traguen? Pues no és necessari. Que no me diguen que és per informació, que és una xorrada com una casa. La informació, estic segur que el 90% dels agricultors enguany ja saben que l'any que ve va haver menys producció. Per què tenen que publicar-ho quan resulta que les grans superfícies i les cadenes de distribució, el primer que fan és dir, com allí ja va fallar, jo vaig a contratar més producció, més
en Egipto, més en Turquia.
Exacte.
Vostè ja m'està donant aquesta perspectiva per la pròxima campanya.
Exactament, exactament. Exactament. O sigui, és que tot va lligat, així va tot lligat una vegada.
Tenim un latiguillo. Jo no sé si Víctor vol afegir algo o deixem que diga el latiguillo i si no. Vol afegir algo.
Bueno, anem al latiguillo.
Anem al latiguillo. Bueno, jo vull dir una cosa. Nosaltres sempre estem innovant, per dir-ho així, no? La innovació. Anem a crear un grupo que se diu Polítiques Agràries de Debate en els WhatsApps i en els grups. Què busquem? Busquem que els agricultors s'hi consciencien que el que és l'agricultura també és política. I quan hi hagi un partit, com ara el PSOE, i vaig a dir-ho ben clar, ara el PSOE, que ha anat pegant-nos, no autoritzant-nos el metilgluperífos quan estem ofegats, aquest partit hi ha que pegar-li dur en les eleccions. El vot és la nostra força. I que no tinguem por que ens diguin polítics, no són polítics. Les polítiques agràries són agricultura també i també és política.
El polític legisla, és dir, entonces estan obligats d'alguna manera a escoltar sí. A totes les parts i veure si realment han de fer cas que ve un costat o que un altre.
I nosaltres també tenim dret a que aquestes polítiques agràries ens beneficien. Uh-huh. Jo, en aquest cas, pues, precisament va dirigit ahí, no? la llei de la cadena alimentària, el latiguillo.
Pósala, adelante.
Llei de la cadena alimentària. El ninguneo del Ministerio de Agricultura, cuyo titular el ínclito Luis Planas sigue la estela de sus antecesores en el sillón, nunca mejor dicho para el acomodo de sus posaderas, que no por otros menesteres, adquiere tintes esperpénticos que va dejando tras de sí las mismas acciones incongruentes carentes de toda lógica. Nos reforma la llamada ley de la cadena alimentaria. No se sabe por qué se llamará cadena cuando se rompe la ley al completo en su intento de lograr el objetivo propuesto. Arias Cañete se sacó de la manga 66 medidas para mejorar la posición del agricultor ante los supuestos desmanes de otros actores de la cadena alimentaria. Unas medidas muy largas para tan corto traje. Se transformó en ley pomposamente llamada Mejora de la Cadena Alimentaria. 8 años después, siguen dando que hablar sin haber mejorado nada. Solo el sillón del susodicho señor Arias Cañete, que pasó a un nuevo sillón más confortable de diputado del Parlamento Europeo. Pero volviendo al actual titular de la cartera de Agricultura, nos reforma la ley para darle más énfasis a su propuesta estrella de salvación del sector primario. Prohíbe vender por debajo de los costes de producción. ¡Aleluya!, exclamaron los agricultores. Y cómo no, también se sumaron al coro los Asaja, los Coac y los UPA. Por fin la salvación. ¡Cuánta inocencia anda suelta por el campo! El choque con la realidad todavía no ha despertado a los cándidos que siguen todavía sin enterarse. Si es difícil, por no dejarlo en un rotundo imposible, su aplicación en el campo de compraventa libre, ya nos dirá este inspector de trabajo con traje de agricultor, que le viene muy grande, cómo le tienen que aplicar las cooperativas de exportación o las sociedades agrarias de transformación, fórmula esta de la SAT, empleada por los exportadores para hacer la competencia a las cooperativas sin poner ningún precio sobre la fruta, tanto unas como con los otros, usan esto que se llama venta resultas. Este tipo de venta que el director de la ICA dijo en diciembre de 2014 que se había terminado. Desde entonces resuenan las carcajadas de los buitres carroñeros sobre el campo. La Ley de la Defensa de la Competencia con respecto a las conductas colusorias prohíbe la fijación de forma directa o indirecta de precios, que es lo que viene a significar la reforma del señor Luis Planas, y no es más que una ley española sin aplicación en la Unión Europea y además inservible, porque ladinamente pretende intervenir en los precios del mercado y esto de fijar precios está sancionado como acto desleal porque perturba la libre competencia del mercado. Y para terminar de darle sabor a la entelequia del señor Luis Planas, aventajado discípulo del insigne señor Arias Cañete, mira por dónde los vendedores tienen las puertas abiertas para comprar el precio que les salga de los mismos huevos, por la simple razón de la excesiva y continua sobreoferta. Todos los ministros habidos en la cartera de Agricultura dejaron abierta la puerta que lleva al desastre económico, cuando ni siquiera pusieron una sola traba a los acuerdos con terceros países, que sonrojarían hasta el mismísimo Nicolás Maquiavelo si viera cómo la política agraria española ha estado y está en manos de políticos que prometieron el cielo del bienestar a los agricultores y con todas las de la ley nos están llevando al infierno de la ruina.
Víctor, algo que afegir?
Bueno, lo único que puc afegir és que avui hem tratat els dos càncers de l'agricultura espanyola. Per un costat és el tema del globalisme i lliure comerç i que òbviament no és una solució la llei de la cadena alimentària i per altre el tema del ecologisme ideològic que mos prohibís fitosanitaris i mos prohibís fertilitzants i inclús a vegades mos limitaran en zones on se posaran plaques fotovoltaiques o zones cepa on se protegiran les aus, però serà d'alguna forma un robamos la terra sense indemnizamos, que és el que està passant en les zones cepa. Entonces, als agricultors els dic que n'hi ha que acabar en això, n'hi ha que pelear per lo nostre i des de luego quan el polític mos tinga la mateixa por que té els ecologistes de saló, en aquests moments nosaltres pintarem algo.
Moltes gràcies als dos. La setmana que ve més, avui ha estat molt interessant. Pepe, moltes gràcies.
Sí, si me permetis, només una...
Diguem.
Dir als agricultors que l'agricultura no és culpable, que nosaltres devem de participar en política agrària i devem de plantar cares ecologistes i les polítiques.
Víctor Vicedo, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins la pròxima setmana.